7 minuts de les 11 del matí, dijous 18 d'octubre. Bon dia, comencem la Conca al dia.
El món local es desperta a la Conca al dia. La Conca al dia, el magazín diari de l'Espluga FM Ràdio.
Molt bon dia, benvinguts a una nova edició de La Conca al dia, el magazín diari de l'Espluga FM Ràdio en coproducció amb la xarxa de comunicació local. Avui és dijous 18 d'octubre, tenim ja el cap de setmana gairebé a tocar, però nosaltres avui un programa molt ple. I quan diem molt ple, és veritat, perquè tenim molta actualitat, però també notícies, declaracions. Avui, un programa de la Conca al dia d'allò més intens, per tant, no perdrem temps. Dir-vos només que ens seguiu una jornada més de 11 a 12 al 107.4 i a esplugafmradio.cat. És el magazín diari de la ràdio quotidiana de la Conca de Barberà.
De dilluns a divendres, a les 11 del matí, La Conca al dia, el magazín d'actualitat i entrevistes de la Conca de Barberà.
Bé, en aquesta jornada repassarem les principals notícies de la Conca de Barberà, titulars que ara en seguida buscarem, però també tindrem declaracions avui com aquestes.
La gent del grup, doncs molta gent sí que em deia, nostres Jordi, doncs podries passar tu al capdavant, doncs jo també a nivell personal també he hagut de fer aquesta reflexió, no? És un pas important.
Són les primeres declaracions de Jordi Torre com a candidat a l'alcaldia per Junts per l'Espluga de Francolí. Ho hem pogut confirmar aquesta setmana i avui en parlarem amb ell. Tenim les primeres declaracions de Jordi Torre al voltant d'aquesta candidatura que preparem per les eleccions municipals del 2019, del pròxim mes de maig. Serà només una de les notícies d'aquesta jornada, però també parlarem de la carta del paisatge de la Conca de Barberà, que està ja, podríem dir, en la seva fase gairebé final, perquè aquest dijous comencen els tallers participatius que doncs seran el punt abans de la redacció d'aquesta carta del paisatge. En parlarem en aquest programa amb la consellera comarcal de Paisatge, Sara Jané, i també amb una de les tècniques de l'empresa Limonium, que és l'encarregada de fer aquests darrers passos de la carta del paisatge. Avui també parlem amb Laura Aluja. Tot això en el llarg d'aquesta hora, però a més també titulars que busquem d'aquesta jornada dijous 18 d'octubre.
L'Espluga FM Ràdio, informatius.
Com dèiem, Jordi Torres serà candidat a l'alcaldia per Junts per l'Espluga de Francolí en les eleccions municipals del pròxim 2019. El Consell Comarcal de la Conca de Barberà ha rebut una distinció per la seva gestió mediambiental. I Montblanc acollirà una edició d'hivern del Festival Essències, això després que suspengués el concert amb Andrea Motis en l'edició d'estiu. I també explicarem, per tant, que comencen aquests tallers participatius per redactar la Carta del Paisatge de la Conca de Barberà. I si en la jornada d'ahir explicàvem les obres del projecte participatiu de l'Espluga del 2017, avui afirmem que ja s'ha obert la nova convocatòria dels pressupostos del 2018, propostes que ja es poden presentar a l'Ajuntament de l'Espluga de Francolí. Aquests són els titulars d'aquesta jornada dijous 18 d'octubre. Ho expliquem aquí a la Conca al dia, a l'Espluga FM Ràdio.
Tot el que passa al teu voltant ho trobaràs a la Conca al dia.
I abans d'entrar en totes aquestes notícies en l'actualitat de la Conca de Barberà, ens aturem un moment per conèixer la previsió meteorològica per aquest dijous. Som-hi, va, connectem amb el Servei Meteorològic de Catalunya per saludar una jornada més a la Carme Farnell amb tota aquesta informació pel que fa al temps. Carme, molt bon dia, explica'ns.
Bon dia, arrenquem aquesta jornada amb temperatures suaus, amb temperatures de 16, 15, 16 graus als municipis una miqueta més costaners cap a l'interior. Si parem cap a la zona més de la Conca de Barberà, cap a l'Alt Camp o bé cap a la zona del Priorat, sí que l'ambient és una miqueta més fresc, amb temperatures que ronden aquests 10 i 11 graus. S'espera, però, que vagin pujant. Avui tindrem un ambient agradable de cara al migdia i és que tindrem un cel variable bona part de la jornada, tant al matí com també fins ben bé primeres hores de la tarda. Serà a partir de mitja tarda quan sí que els núvols aniran guanyant terreny protagonisme, deixant el cel més tapat i ja podrà començar a plovisquejar i a caure algun ruixat una miqueta més intens, sobretot cap a les zones més muntanyoses del prelitoral o fins i tot cap a la serralada del litoral. De cara a aquesta propera nit, les pluges més actives arribaran pel sud, per les Terres de l'Ebre, però també serà cap al sud de la zona on també hi arribaran aquestes pluges de cara a demà i també serà un dels llocs on demà hi podrà ploure amb una miqueta més de ganes i fins i tot podran caure alguns ruixats localment intensos. Això és tot des del Servei Meteorològic de Catalunya.
Gràcies, Carme, un dia més per aquesta informació i molt bon dia.
El repàs a l'actualitat amb Gerard Bosch.
I avui ho hem destacat en començar aquest programa. L'actual portaveu del grup de Convergència i Unió a l'Espluga, Jordi Torre, agafarà el relleu de David Rovira i serà així el candidat a l'alcaldia per Junts per l'Espluga de Francolí en les pròximes eleccions municipals del maig del 2019. L'alcalde de l'Espluga, en una entrevista a la Conca Diari, ho ha confirmat, aquests rumors que situaven a Torre al capdavant de la nova candidatura, i el grup municipal ara ho ha confirmat a l'Espluga FM Ràdio que aquesta llista estarà encapçalada per Jordi Torre i es presentarà probablement amb la marca Junts per l'Espluga. D'aquesta manera, Torre serà el cap de llista després que David Rovira hagi confirmat en repetides ocasions que renuncia a repetir com a alcalde, això després de 16 anys a l'alcaldia. Hem pogut parlar amb Jordi Torre, la primera entrevista des que s'ha confirmat que és el candidat per Junts per l'Espluga de Francolí i, per exemple, ens explicava així com ha arribat en aquest càrrec, en aquest paper de ser candidat a l'alcaldia.
La gent del grup, doncs molta gent sí que em deia, nostre Jordi, doncs podries passar tu al capdavant, doncs jo també a nivell personal també he hagut de fer aquesta reflexió, no? És un pas important. Una cosa, jo sempre he anat dient que al llarg de la vida i sobretot doncs, a títol individual he anat tenint aquests diferents passos, el meu pas doncs, per diferents entitats, després doncs, el meu pas per l'Ajuntament, en aquest cas com a regidor, doncs ara és un pas més que doncs, de dir, doncs bé, candidat. Sí, és una cosa que no és una decisió que es pren en 10 dies, en 10 dies més o menys que vam estar parlant doncs, amb tot el grup a veure què fèiem, però evidentment s'han de fer una sèrie de passos i per això doncs, has de comptar amb el recolzament ja no només dels teus, sinó de la gent més propera, de la família, podríem dir, de la gent del grup, dels amics i com no, doncs, també de la gent que fins a aquests 16 anys han encapçalat aquest projecte, no?
D'aquests passos, expliquem que Jordi Torre ha estat regidor de Convergència i Unió a l'Ajuntament de l'Espluga en dues legislatures, les dues darreres. A l'equip de govern, en la primera del 2011 al 2015, va encarregar-se de les regidories de Cultura, Festes, Comunicació i Informació. Actualment s'ocupa de Turisme, Cultura, Comunicació i Informació. Busquem més declaracions d'aquest fet, d'aquesta notícia, amb la conversa que vam mantenir amb Jordi Torre.
L'Espluga FM Ràdio, informatius.
Doncs d'aquesta candidatura que ara es prepara de Junts per l'Espluga de Francolí, ara escoltarem si aquesta marca es mantindrà o no, probablement doncs sigui així, però Jordi Torre, en aquesta entrevista en què hem pogut parlar amb ell, doncs ens ha explicat com afronta aquest repte, explicava que ho fa amb ganes i també però amb respecte.
Bé, amb ganes, també t'he de dir doncs, que hi ha vegades que penses, ostres, és un paper i un pes important, no?, agafar aquesta responsabilitat, però amb ganes, doncs, si tenim en compte doncs, que jo porto doncs, també un rodatge en el món municipal i a l'Ajuntament, doncs, després de dues legislatures, diríem, doncs, amb responsabilitat de govern, doncs, tampoc no és una cosa que em vingui de nou, però doncs, l'agafo amb moltes ganes, amb il·lusió de seguir treballant amb aquest projecte doncs, que fa anys que portem impulsant i aportar-hi idees noves.
De fet, sobre el seu pas a l'Ajuntament en aquestes dues legislatures, però el fet que el seu grup, amb David Rovira al capdavant, hagi doncs, encapçalat ja aquests 16 anys a l'alcaldia i a l'equip de govern, li preguntàvem per si això doncs, pot ser positiu per a la seva candidatura o negatiu. Així hi responia.
Jo crec que sí, que és bo perquè doncs, si partim d'aquesta premissa, no? De que després doncs, de 16 anys al capdavant, doncs, el David, l'actual alcalde, doncs, ha fet aquest pas de dir que ell ja no seguiria al capdavant, no? I tenint en compte doncs, que la gent que actualment estem a l'equip de govern, doncs, hi haurà un relleu important doncs, perquè la majoria de gent que fa molts anys ja que hi són doncs, no estaran al capdavant, en aquest cas, del proper projecte, doncs serà si més no, doncs una candidatura de gent nova, de gent renovada, doncs el fet que potser l'encapçali, en aquest cas jo mateix, doncs amb un mínim rodatge dins l'Ajuntament de 8 anys, doncs també pot ser un punt de reforç o de suport a l'hora que no et vingui tot doncs, tant de nou.
En els darrers mesos s'ha estat treballant ja en aquest nou equip que es presentarà en les eleccions municipals i d'això li hem parlat precisament de com estarà conformada aquesta llista i també de la marca, si finalment serà Junts per l'Espluga.
El que hem fet ara és això, no? La primera premissa doncs, va ser una miqueta aquesta, prescindir una mica de sigles, no? Nosaltres doncs, procedíem i evidentment doncs, jo he format part d'un equip de govern durant 8 anys sota les sigles de Convergència i Unió. Ara el que volem fer és prescindir d'aquestes sigles de partit. Al final volem ser gent que treballi per l'Espluga. Evidentment, doncs, de moment ens estem doncs, agafant aquest paraigua de Junts per Catalunya, però una miqueta perquè vagi en la mateixa línia del que va passar doncs, a nivell de Catalunya el 21 de desembre. No? Nosaltres estem treballant amb aquest grup, hem fet moltes incorporacions noves, molta gent nova, molta gent independent, gent que d'altres vegades havien format part d'altres candidatures. No són gent, doncs, diríem, històricament ni de partit, ni de les sigles que havien sigut Convergència, o que ara podrien ser de PDeCAT o que sí, sinó que és gent totalment independent, de diferents tarannàs, de diferents opinions. Per això ens hem agafat una miqueta, i així és com ho hem plantejat a tota la gent que forma part del grup, en aquest paraigua de Junts per l'Espluga de Francolí, diríem, seguint la línia de Junts per Catalunya, no? Que el que va voler ser és una fórmula que aglutinés gent independent i de diferents tendències, però tots treballant, en aquell cas doncs, era per una mateixa causa, el 21 de desembre era per una causa, doncs aquí és gent de diferents tendències, diferents tarannàs, però tots treballant per l'Espluga, que al final és el que ens interessa.
Jordi Torre també ha parlat dels projectes i els eixos que doncs, inicialment podrien centrar aquesta candidatura per les eleccions municipals.
Doncs s'ha de seguir treballant per les infraestructures del municipi. En aquests darrers mandats, doncs, així, tot i que doncs, la conjuntura econòmica doncs, també ha estat la que ha estat, però així que s'ha permès, doncs, hem seguit treballant per les infraestructures, perquè fi al cap els serveis i les infraestructures és el que donen aquesta qualitat de vida, però sí que tenim doncs, línies en les que s'ha de treballar. Evidentment, doncs, s'han de fer apostes fermes tant a nivell de joventut i de gent jove per impulsar doncs, que la gent jove estigui a gust i se senti orgullosa de ser i de viure a l'Espluga i que hi hagi suficient activitat per a la gent jove. El tema social, l'aspecte social, també doncs, és un aspecte que el tenim sempre molt latent i que doncs, aquests darrers anys ja ha estat també una aposta, tot i que a vegades és una línia que costa més de veure, no? L'aspecte social, doncs, a vegades és aquella feina que no es veu però que és important i que s'hi ha de seguir treballant perquè realment doncs, és un eix també important. A partir d'aquí, doncs, evidentment, la nostra feina, la nostra candidatura, doncs, el que treballarà és per grans eixos que s'ha treballat sempre, no? Doncs, per tema de cal seguir insistint doncs, amb la indústria, cal seguir treballant per la cultura, que és un factor molt important. Jo, doncs, com a regidor de cultura, també durant aquests 8 anys, sempre he fet una mica aquesta feina de difondre que la cultura és una de les claus de l'educació i del creixement com a poble, no? Doncs seguir treballant per la cultura, apostar, doncs, per aquest àmbit, no? També, i pel turisme, evidentment, com ja s'ha anat fent, doncs, perquè són ara en aquest moment puntals forts del nostre municipi i que s'ha de seguir vetllant i no s'han d'abandonar.
Bé, aquests podrien ser, doncs, així en parlar bé, els eixos del programa i de futur per la candidatura de Jordi Torre. I abans dèiem, doncs, David Rovira renunciava a tornar a ser alcaldable després de 16 anys que haurà completat a l'alcaldia de l'Espluga, però amb ell també plegaran altres regidors que han estat des d'aquests inicis a l'equip de govern, però també històrics com Joan Amigó, que des de l'any 90 aproximadament, doncs, ja va entrar com a regidor, llavors a l'oposició, i en aquests darrers 16 a l'equip de govern. Juntament amb ell també tenim confirmat que plegarà, en aquest cas no repetirà, Maria Jesús Martín. Així ho explicava Jordi Torre i assegura que també se'ls farà un homenatge.
Una mica, doncs, com a reconeixement a la feina feta, evidentment el David formarà part d'aquesta llista, però segurament, doncs, el que seguirem fent, si així ho decideix també tot el grup, està clar, és que ell sigui la persona que tanqui aquesta llista. Això no vol dir que sigui a la posició, doncs, si aquí hem de ser 11, la posició 11, si la llista que presentem nosaltres som 30 persones, doncs ell tancarà la llista, perquè és una mica el reconeixement que hem anat fent sempre, no? Doncs a la gent que pleguen de l'anterior equip de govern, doncs fer-ho, evidentment, doncs tancarà la llista el David, i just darrere el David, doncs probablement, doncs, hi haurà la Maria Jesús, hi haurà el Joan, doncs gent que ara estan en aquesta llista i que veurem que, de moment, doncs, la intenció és que ells ja deixin pas a noves generacions, doncs que siguin ells els qui tanquin la llista, perquè crec que és un reconeixement que s'ha de fer i que és digne que s'ha de fer de gent que ha treballat, sobretot, doncs, en el seu cas, dels tres noms que he mencionat, 16 anys treballant pel municipi, crec que mereixen tenir aquest petit reconeixement, que és minúscul, però que crec que dignifica, doncs, una mica la feina feta durant 16 anys.
Doncs així en parla bé primeres declaracions de Jordi Torre, ara que es confirma la seva candidatura per Junts per l'Espluga de Francolí en les pròximes eleccions municipals del maig del 2019. Amb aquesta confirmació ja són dues, per tant, les candidatures que estan oficialitzades per les pròximes eleccions municipals. Francesc Sánchez va anunciar el passat juliol, recordem, que tornaria a presentar-se com a candidat a l'alcaldia, ara amb una llista de la FIC. Ho expliquem tot plegat també a esplugafmradio.cat. Avui obríem amb aquesta notícia que ha ocupat, doncs, una part important d'aquest primer instant de l'informatiu diari d'aquesta jornada, però continuem amb d'altres temes d'interès també d'aquesta jornada d'avui, dijous 18 d'octubre, 5 minutets, i arribarem a 12:15 del matí.
La Conca al dia, el magazín diari de l'Espluga FM Ràdio.
El Consell Comarcal de la Conca de Barberà ha estat reconegut amb un premi EMAS 2018 gràcies al projecte EMES22. El Departament de Territori i Sostenibilitat i el Club EMAS han lliurat aquests reconeixements aquest dimecres al Born Centre Cultural i de Memòria a Barcelona. Des de la Conca hi ha assistit el president del Consell Comarcal, Francesc Benet, i el conseller comarcal de Medi Ambient, Josep Amill. La distinció valora el sistema de gestió ambiental que aplica el Consell Comarcal juntament amb els 22 ajuntaments de la comarca, el Centre de Tractament de Residus Municipals i les deixalleries de Montblanc i l'Espluga. El projecte EMES22 inclou la certificació i seguiment anual del sistema de gestió ambiental EMAS, per la qual, doncs, les organitzacions es comprometen a assumir una responsabilitat ambiental i econòmica i adquireixen alhora el compromís de millorar de forma continuada. En reconeixement a aquests 10 anys d'aplicació de la normativa de la Unió Europea que el Consell Comarcal, doncs, està aplicant voluntàriament a les seves instal·lacions, així, doncs, ara han rebut aquest reconeixement, un compromís que és verificat també mitjançant auditories independents. El sistema de gestió ambiental permet millorar l'eficiència dels recursos, reduir riscos i donar exemple com a declaració pública de bones pràctiques. De fet, segons un estudi del 2009, de la Comissió Europea, el registre en EMAS pot aportar a les institucions un 21% d'estalvi d'energia i també de recursos o un 18% de reducció d'incidents negatius.
Tota l'actualitat de l'Espluga i la Conca al 107.4.
Obrim plana de cultura perquè Montblanc acollirà el pròxim 1 de desembre una nova edició del Festival Essències. Sí, un esdeveniment musical i cultural que a la vila ducal doncs, ja sumé 3 edicions i que per primera vegada doncs, tindrà el seu format d'hivern. La cap de cartell serà la jove artista Andrea Motis, acompanyada per Joan Chamorro. De fet, la trompetista, saxofonista i cantant de jazz havia d'actuar el 25 d'agost a Montblanc en el context d'aquest festival Essències d'estiu, però el concert es va suspendre a última hora per motius de salut de l'artista catalana. Ara, amb Essències d'hivern, així és com s'ha batejat, es recuperarà aquesta actuació pendent d'Andrea Motis, que tindrà com a escenari l'antiga església de Sant Francesc. El cartell, però, es completa amb dues artistes més, Sara Pi i Paula Grande. Així, totes les veus que es podran escoltar en aquest escenari seran femenines. En aquest sentit, el director del festival, Pere Manresa, explica que en aquesta ocasió la jornada s'ha volgut dedicar així al paper de la dona en la música. L'escoltem, és Pere Manresa, director d'Essències.
L'Essències d'hivern estarà l'Andrea Motis amb el Joan Chamorro, o sigui, la formació completa com a cap de cartell, i després estarà la Sara Pi, que venen en forma duet, i després la Paula Grande. Llavors aprofitem a fer aquesta jornada, perquè nosaltres al festival, com bé sabeu, sempre fem, tenim una part així com una mica de social, d'activisme social i de reivindicació i tal. Llavors aquesta jornada la dediquem, o aquesta edició d'hivern la dediquem a lo que és la dona.
Pel que fa a la possibilitat de l'edició d'hivern de que es segueixi celebrant, que hi hagi doncs, veritablement una Essències d'hivern, Manresa no ha descartat aquesta opció. De fet, considere que fins i tot podria funcionar. Així ho ha explicat a Ràdio Montblanc.
En principi es planteja com una continuïtat. Bueno, la segona edició va anar molt bé, aquesta tercera ha anat millor i al final és un tema d'anar creixent. No ho assegurem al 100%, però tampoc ho descartem. Crec que és una bona opció de cara a... pensen que tots els festivals, tots els concerts es fan de cara a l'estiu. Llavors, a l'hivern no hi ha res. Llavors, creiem que a Montblanc, al mes de desembre, un concert puntual d'un dia no recupera aquest festival de dos o tres, com és el format d'estiu, que pot funcionar.
Doncs així explicàvem aquesta notícia, el fet que el Festival Essències no només tindrà aquest concert l'1 de desembre amb Andrea Muti, sinó que es converteix d'alguna manera, provisionalment com a mínim enguany, com a Essències d'hivern, aquest festival a Montblanc, amb dues actuacions més, Sara Pi i Paula Grande. Arribem ja a 11:45 d'aquest matí, dijous 18 d'octubre.
EsplugaFMRadio.cat, la Conca de Barberà amb tots els sentits. Notícies, audiovisuals, l'agenda cultural, ràdio en directe i tots els programes a la carta. Tot ho trobaràs en un portal web.
Som la ràdio quotidiana de la Conca de Barberà.
EsplugaFMRadio.cat.
I aquí continuem, senyals horàries de 11:45, dijous, seguim endavant, tenim encara altres notícies a destacar, per davant també l'entrevista avui dedicada a aquesta nova etapa que s'obre de la carta del paisatge, gairebé la definitiva abans de la redacció, i és que començaran aquests tallers participatius, d'aquí uns instants hi entrarem, en conversarem amb la consellera comarcal de paisatge, també amb l'empresa encarregada de desenvolupar aquesta segona fase d'aquest projecte, però continuem també amb altres titulars d'aquesta jornada que avui doncs, no volem deixar passar.
L'Espluga FM Ràdio, informatius.
I és que aquesta setmana hem informat de l'inici de les obres d'aquest projecte participatiu de l'Espluga de Francolí, dels pressupostos participatius del 2017, la vorera a la carretera de Poblet, que està en marxa. La setmana vinent probablement doncs, pugui estar enllestida aquesta actuació, però avui avancem que ja s'ha obert la nova convocatòria per als pressupostos participatius del 2018. És la tercera edició d'aquests projectes i doncs ara s'obre la fase per presentar propostes que s'allargarà fins al 29 d'octubre. Fins llavors, els espluguins i espluguines majors de 16 anys podran aportar les seves idees i d'aquí n'haurà de sortir un projecte guanyador, al qual enguany s'hi invertiran 20.000 euros. La tercera convocatòria, per tant, incrementa així la inversió en 2.000 euros i cada persona pot fer un màxim de 3 propostes. Les idees es poden presentar, com dèiem, fins al 29 d'octubre i serà a l'Ajuntament de l'Espluga o bé per correu electrònic a administració@ Espluga de Francolí.cat. Per presentar aquestes iniciatives s'ha d'omplir correctament el formulari dels pressupostos participatius. El trobareu enllaçat, per exemple, a esplugafmradio.cat o bé a esplugadefrancolí.cat. Entre totes les propostes es contemplaran, volíem dir, les que compleixin les bases i, per tant, totes les que siguin actuacions d'interès general, que siguin competència municipal, que no siguin plurianuals, que tinguin un cost de manteniment sostenible, que no suposin tampoc contractació de nou personal i que es trobin dins de la partida d'inversions i, per tant, que tampoc estiguin incloses dins d'altres actuacions vinculades a la recepció de possibles subvencions. A partir d'aquí, si el nombre de propostes recollides en aquesta primera fase dels pressupostos participatius del 2018 doncs fos molt gran i fes inviable la validació tècnica, del 30 d'octubre al 5 de novembre s'obriria una fase de deliberació per escollir-ne un màxim de 6. Pel que fa a la validació, se n'encarregarà una comissió tècnica municipal tenint en compte els criteris establerts que hem comentat, la viabilitat econòmica i el cost econòmic. Finalment, el període de votació serà del 9 al 19 de novembre i es podrà fer de forma presencial a l'Ajuntament de l'Espluga o bé a l'Oficina de Turisme. El projecte guanyador d'aquests pressupostos participatius del 2018 s'anunciarà el 20 de novembre. Per tant, com informàvem ja en la jornada d'ahir, la intenció de l'equip de govern també és de retallar aquests temps d'execució dels pressupostos participatius. Així ho explicava Jordi Torre, el regidor de comunicació al consistori.
Sí, el que intentem fer, val a dir doncs, que el 2017 la vam fer, els segons processos els vam fer molt tard perquè la primera edició de 2016 no es va fer la part de pressupostos participatius fins a principis del 2017, per això vam espaiar més en el temps i l'any passat doncs, vam iniciar els processos participatius a mitjans de novembre, acabant-los a finals de desembre. Aquest any el que hem intentat fer, doncs, un cop també ja culminat, el que també creiem que és oportú és iniciar una següent fase de pressupostos participatius un cop s'estigui executant o estigui acabada l'obra de l'any anterior. Per tant, aquest any el que hem intentat doncs, és avançar-ho pràcticament un mes, per això el mirem de començar doncs, a mitjans d'octubre, perquè doncs, a finals de novembre, a mitjans de novembre es coneguin els resultats i al llarg del desembre doncs, poder executar, o qui sap, depèn de l'obra que resulti o de la participació que resulti guanyadora, doncs potser pugui fins i tot arribar a estar executada, depèn de la magnitud que tingui de l'obra o el procés participatiu guanyador.
Pressupostos participatius del 2018, ara s'obre aquesta nova convocatòria, període, per ara, des d'avui i fins a aquesta data que dèiem anteriorment, fins al 29 d'octubre, període per presentar les propostes. Continuem endavant, encara amb més notícies. Recordem que aquesta nit de dijous el Canal 33 de Televisió de Catalunya emetrà el documental Salvatge al Francolí, produït i dirigit per l'Espluguí Pitu Amigó. Serà aquest dijous a falta de 5 minuts per les 11 de la nit. El documental, que mostra el cicle de la vida natural durant un any en l'entorn de l'Alt Francolí, es va presentar, recordin, el juny del 2017 al Teatre del Casal de l'Espluga i aquest dijous així es podrà veure per primera vegada a la televisió. A més, després d'aquesta emissió, l'audiovisual es podrà trobar a TV3 a la carta. Salvatge al Francolí descobreix el curs de les estacions, els canvis d'aspecte del paisatge i mostra més de 70 espècies d'animals que habiten a les muntanyes de Prades i a l'entorn del riu Francolí. El documental combina punts de vista aeris, imatges enregistrades amb la tècnica del timelapse, plans de talls i una banda sonora pròpia creada pel mateix Pitu Amigó i també amb l'ajuda de Ferran Andechaga. Aquesta nit, a falta de 5 minuts de les 11, Salvatge al Francolí, al Canal 33. Thank you. La futura carta del paisatge de la Conca de Barberà sotmet ara un nou procés per copsar les opinions ciutadanes. Es tracta d'uns tallers participatius que comencen aquest dijous i serà ja un dels darrers procediments abans de la redacció de la carta que ha de servir per establir els compromisos de la societat i de les diverses administracions sobre tot allò que té a veure amb el paisatge de la comarca. Després de les 5 jornades temàtiques i la presentació de les conclusions, la diagnosi redactada per l'empresa Limonium es sotmetrà ara a debat amb dos cicles de tallers oberts a la ciutadania que celebraran en diversos municipis de la Conca, com doncs així per poder sumar la màxima participació. El cicle servirà per concretar les unitats del paisatge que ha de contemplar la carta del paisatge, ja que inicialment se'n plantejaven 5 i ara aquesta diagnosi en recull fins a 17. Aquest primer cicle doncs, tindrà els tallers que celebraran tots a les 7, a 6:45 de la tarda, i el primer serà aquest dijous 18 d'octubre a la sala 1 d'octubre de Vimbodí i Poblet. Serà, per tant, aquest vespre. Seguirà el 19 a Sarral, el 25 a Santa Coloma de Queralt i el 26 a Montblanc, en aquest cas a la seu del Consell Comarcal. El primer cicle, per tant, per debatre les unitats del paisatge i ja al novembre començarà la segona fase amb la voluntat de definir els objectius de la qualitat paisatgística. El 26 es farà a Conesa, el 27 de novembre a Les Piles, el dia 28 a Vilaverd i el dia 30 a Solivella. Després d'aquest nou procés participatiu, Sara Gené, doncs així ens ho explicarà ara en aquesta entrevista a la Conca al dia, doncs es preveu que la Carta del Paisatge pugui iniciar-se ja en la seva redacció. D'aquest nou procés que sobrepassarà la Carta del Paisatge de la Conca de Barberà, volem parlar amb la consellera comarcal de Paisatge de la Conca de Barberà, la Sara Gené. Sara, molt bon dia.
Molt bon dia.
Explica'ns en quin punt es troba aquesta Carta del Paisatge en la seva redacció, aquest procés que, de fet, fa uns quants anys ja que en parlem.
Sí, de fet, vam acabar fa mig anyet les jornades del paisatge que s'havien iniciat ben bé un any i mig abans. Es va acabar amb unes conclusions que resumien totes les jornades. I ara ben bé acabem just fa una setmaneta de la diagnosi que han redactat els tècnics i comencem amb els tallers participatius avui, que duraran 15 dies, un parell aquesta setmana i la setmana que ve un parell més. Aquesta setmana serà a Vimbodí i demà a Sarral. I la setmana que ve a Santa Coloma i a Montblanc, també dijous i divendres a 6:45, perquè la gent pugui participar i dir la seva en quant a les unitats del paisatge que han sortit d'aquesta diagnosi.
Ara entrarem a destacar una miqueta més a fons aquest procés participatiu, però abans, per situar en context aquesta redacció de la Carta del Paisatge, expliquem en què han consistit aquestes 6 jornades, quin és el treball que s'ha fet fins ara.
Les jornades ben bé van començar destacant diferents temes a cada jornada que eren importants amb el paisatge d'aquí a la comarca. Vam repassar l'entorn, l'economia, les intervencions humanes i la fesonomia del paisatge. De fet, van ser unes jornades molt participatives. Es notava que la gent hi tenia molt interès i per això totes les conclusions que han sortit s'han pogut plasmar a la diagnosi i jo crec que va ser molt resolutives totes les jornades.
En acabar aquestes jornades també entra aquesta part, no?, de redactar la diagnosi, que en aquest cas ha estat l'empresa encarregada Limonium. Explica'ns una miqueta per què entra aquesta empresa i què és el que s'ha fet, no?, a partir d'aquesta diagnosi.
Sí. Una vegada acabades les jornades vam trobar que el paisatge era un tema que s'havia d'enfocar més tècnicament i del Consell Comarcal doncs, no disposàvem de ningú específic en aquesta àrea i per això vam haver de buscar una empresa externa que es dediqués a això. Llavors, el que vam buscar va ser altres cartes del paisatge, que nosaltres ens emmirallem una mica sempre amb la carta del Priorat, que segur que tothom més o menys n'ha sentit a parlar, i vam buscar els redactors i precisament era Limonium, que també doncs, havia estat a la nostra comarca i coneix ben bé la comarca. S'ha encarregat ells de fer la diagnosi. La diagnosi ben bé doncs, repassa tots els punts importants de la nostra comarca a nivell de caracterització del territori, i després fem una mica de diagnosi doncs, de les fortaleses, oportunitats, de la realitat que tenim també i de les aspiracions, on volem arribar.
Mm-hmm. No sé en grans trets aquesta diagnosi que indica en les fortaleses i debilitats, per exemple.
Doncs, a veure, de fet, per tothom que estigui interessat, es repassarà avui a les jornades, però també val a dir que està penjada la diagnosi a la web de la Carta del Paisatge. Per tothom que la vulgui repassar, sí que puc, no ho sé, per exemple, algun punt, no? Mm-hmm. Com a fortalesa de la comarca, unes coses que tenim, per exemple, com les catedrals del vi, a nivell d'elements i valors monumentals singulars, no? El monestir de Poblet o Montblanc amb les muralles i el nucli urbà. Després també, per exemple, els miradors que tenim a la comarca. El vi és una part molt important, el cereal també, però sobretot el vi, per exemple, les cooperatives. A nivell de fortalesa repassem una mica doncs, les coses més potencials de la comarca. Després, no ho sé, oportunitats. Doncs podríem dir, per exemple, la ruta del Cister, que també inclou doncs, el monestir de Poblet com a comunitat cistercenca, no? I doncs, que estem una mica situats estratègicament a nivell de connectar diferents camps de Tarragona en província de Lleida. No sé, ja en tenim diferents, que segur que tothom es veurà bastant reflexat si assisteix a les jornades, als tallers, o també si vol consultar-ho a la nostra web, a la Carta del Paisatge.
Mm-hmm. Clar, després de totes aquestes jornades es recull tot el treball, tot el debat, se'n fa la diagnosi, i ara per què es posen en marxa aquests nous processos, que també es busque la participació ciutadana, no?
Sí, en tot moment hem intentat buscar la participació ciutadana, tant en les jornades, de fet, hem intentat ser tan participatius com hem pogut. Per això constantment estem cridant a les entitats, a les persones que els interessa aquest tema a participar i a opinar.
I en aquest sentit, per què s'ha cregut oportú o no sé si hi ha algun motiu pel qual ara es vulgui que la gent torni a opinar i sobre en base de què, no? Quin serà una miqueta el debat que generarà a partir d'ara?
Bueno, en aquest primer cicle, sobretot, està bastant centrat en les unitats del paisatge. Hem de tindre en compte que partíem de les jornades on es van reflectir unes 5 unitats del paisatge i després de l'estudi tècnic ens en surten 17. 17 que creiem que potser són excessives i per això volem que la gent que coneix el territori, més enllà de l'opinió tècnica, que també és important, per suposat, però la gent del territori pugui veure si realment val la pena fer la separació o es podrien unes quantes unitats del que han sortit ara potser estar conjuntament i dependrà del que opini la gent que participi en aquests tallers.
Per qui no ho sàpigui, la referència d'unitats del paisatge a què es refereix, a què té en compte?
Bueno, els tècnics us ho explicaran millor que jo, quasi, però molt en compte, per exemple, el relleu, els rius que hi tenim, i diferents factors que quasi que l'Imònium us explicarà millor que jo, però també les carreteres, les infraestructures, hi ha molts factors a tindre en compte.
Això, aquesta tarda comencen ja aquestes sessions participatives, la primera serà a Vimbodí. Llavors, quin és el camí que li segueix? Perquè també hi haurà un segon procés, oi?
Sí. Després del novembre, la intenció amb aquests tallers és repartir molt pel territori, per la comarca, els diferents pobles on la gent pugui participar. Per això anem una mica de nord a sud i el novembre intentem el mateix. Per això estem el 26 i el 27 de novembre a Conesa i les Piles, ens centrem al nord i llavors anem baixant cap al centre i sud, el 28, que estem a Vilaverd, i el 30 a Solivella. En aquestes últimes cicle de jornades ens centrarem més en objectius de qualitat paisatgística, però també s'explicarà tot el relacionat amb unitats del paisatge i tot el que inclou la diagnosi.
Mm-hmm. Un cop acabats aquests processos, començarà ja la redacció pròpiament dita d'aquesta Carta del Paisatge?
Sí, en principi sí, estem configurant el calendari, però llavors començaríem amb la redacció ben bé i començaríem a parlar també amb ajuntaments, amb entitats i amb qui pertoqui per començar a posar-ho en escrit tot el que hem anat parlant aquests últims anys.
I què ha de suposar per la comarca, per anar acabant l'entrevista, què ha de suposar aquesta carta del paisatge?
Nosaltres entenem que ha de ser posar més en valor el paisatge, que trobem que som una comarca molt rica en paisatge, tenim moltes diferenciacions, només cal veure doncs, les unitats del paisatge que han sortit, i llavors hi ha d'haver una mica de compromís de tothom de conservar-lo i millorar-lo.
Aquests mesos també hem estat parlant força del Pla Estratègic de Desenvolupament de la Conca de Barberà, que entre altres també recull línies com les que segurament integraran la Carta del Paisatge. No sé com s'ha treballat, si hi ha hagut punts en comú, quina ha estat la forma de compaginar, no?, aquestes dues línies de futur per la Conca.
Bueno, en principi són dues línies independents, no? Però intentem, nosaltres de fet ara quan estem a punt d'escriure, hi ha molts punts que són comuns d'interès de la comarca i per tant anirem coordinats en tots els punts que siguin bons i conservin el paisatge, apostin pel paisatge i a més sigui bo per la comarca. Tant en punts com per exemple d'habitatge, nosaltres també hi volem entrar, o de qualsevol altra infraestructures, també en parlem normalment d'infraestructures d'aquí a la comarca. Amb tot això segur que coincidim l'un amb l'altre.
Per acabar, perquè remarcaves força el tema de la participació ciutadana, per tota aquesta gent que ens estigui escoltant, com ho podem fer per anar en aquestes sessions participatives que comencen aquest dijous? S'han d'apuntar prèviament, els hi cal algun requisit? Perquè, per exemple, sí que en les jornades de debat prèvies que s'han fet fins ara calia inscripció prèvia. No sé si ara el funcionament és el mateix.
Sí, en principi sí. Vull dir, qualsevol ciutadà que vulgui participar-hi hauria d'entrar en la pàgina de Facebook o de la Carta del Paisatge, que és paisatgedelaconca.cat, i inscriure-s'hi. Almenys per tindre una previsió de quan serem. Jo animo la gent a participar-hi perquè és interessant, sobretot ara, sentir la seva veu i la seva opinió sobre el territori en què vivim.
Sala Gené, consellera comarcal de Paisatge, gràcies. En seguirem parlant d'aquesta Carta del Paisatge que segueix en marxa ara amb aquest nou procés. Seguirem de prop tot el que doncs, vagi succeint i ens retrobem per parlar-ne.
Perfecte, moltes gràcies.
I per parlar-ne des d'un altre punt de vista, saludem ara la Laura Aluja, que és tècnica de l'empresa Limonium. Laura, molt bon dia.
Hola, molt bon dia.
Explica'ns, què s'ha fet en aquesta diagnosi de la Carta del Paisatge?
Bé, doncs, en base a les sessions que es van fer l'any passat, de temàtiques, doncs, el Consell Comarcal va recollir doncs, unes gravacions i unes transcripcions i a nosaltres ens ha encarregat, el Consell Comarcal ens ha encarregat doncs, la redacció d'aquesta Carta del Paisatge. Llavors, nosaltres el que hem fet ha sigut fer una diagnosi de la Conca de Barberà, incorporant les aportacions que va fer la gent aquells dies en aquelles sessions participatives i donant-li un perfil tècnic.
Segurament és una feina molt extensa, però no sé si la podríem resumir en grans trets, dir quins són els principals eixos, les conclusions d'aquesta diagnosi.
Bé, de fet, la diagnosi encara s'ha d'acabar de completar, perquè ara nosaltres el que hem fet és una feina doncs, tècnica, i si bé que hem incorporat doncs, aquestes aportacions de la gent, ara en aquests quatre tallers participatius està obert encara i la gent pot fer aportacions. I nosaltres presentarem una primera proposta, diguéssim, de diagnosi i la gent acabarà, diguéssim, de dir la seva. És a dir, encara no està tancat, diguéssim.
En tot cas, una de les diferències que comentàvem i que es treballarà en aquests primers tallers són les unitats del paisatge, oi?
Sí, correcte. Es presentaran també, són 17, les 17 unitats de paisatge que nosaltres doncs hem cregut convenients doncs, per la Conca de Barberà.
Llavors, en aquests tallers, què és exactament el que es farà, el que es proposa que la gent pugui arribar a participar, a fer?
Bueno, doncs es faran dinàmiques de participació, per una banda de la diagnosi i per l'altra de les unitats de paisatge. Llavors es donaran a conèixer aquestes 17 unitats de paisatge i la gent doncs, intervindrà per dir doncs, si els hi semblen coherents, si no, si consideren que algunes s'han d'agrupar, si els hi canviaria el nom, etc. També és una cosa que està, diguéssim, a final doncs, a decisió doncs, de la gent, si veuen que això doncs, és correcte o s'ha d'esmenar alguna cosa. Doncs ara mateix estem en aquest procés.
Clar, perquè en aquest sentit s'ha passat d'unes 6 unitats fins a 17. Això què vol dir? Que heu anat a concretar més aquests espais no? de paisatgístics?
Sí, de fet, suposo que refereixes al catàleg de paisatge del Camp de Tarragona, que va fer unes 5 unitats. Va fer en total del Camp de Tarragona unes 27 i per la Conca de Barberà coincideix amb 5 unitats de paisatge. Clar, això ho va fer l'Observatori del Paisatge el 2010, però per abast de vegueria, per abast de Camp de Tarragona, no? Nosaltres, que ho fem un abast doncs, més petit, més de detall, a una comarca, la Conca de Barberà, pots detallar molt més les unitats de paisatge. No vol dir ni que siguin millors aquestes 17 unitats ni pitjors entre elles. Simplement són unitats diferenciables les unes de les altres. I el fet de fer-ho més de detall doncs, permet doncs, això, no? Arribar a realitats doncs, més concretes i poder diferenciar-ne més.
Això es posarà ara en debat d'alguna manera en aquests tallers participatius, però hi haurà un segon cicle. Quin serà el contingut d'aquesta segona etapa?
Al novembre hi haurà una segona fase que serà el dels objectius de qualitat paisatgística. Llavors ja tindrem, diguéssim, la diagnosi, podríem dir, acabada, i a partir doncs, d'això, de què és els punts forts, els punts febles, les debilitats, les amenaces, les fortaleses i les realitats, doncs podrem establir objectius, és a dir, on volem arribar. I això serà doncs, al novembre, serà aquesta segona fase.
A partir d'aquí ja hi haurà tot el material suficient com per començar a redactar aquesta carta del paisatge?
Sí, de fet, bueno, nosaltres ja hem començat a treballar i hem fet aquesta diagnosi, hem fet les unitats de paisatge, s'ha de validar o s'ha d'esmenar, i després hi haurà això, els objectius de qualitat paisatgística, i passant dels objectius de qualitat paisatgística, llavors ja aquí entraríem en els acords, que seria doncs, quan els agents es comprometen a assumir aquells objectius i aquells compromisos.
La redacció, que si no m'equivoco també la fareu des de Limonium, què és el que contemple aquesta carta del paisatge o quins punts no, hauria d'integrar per explicar-ho de cara també a l'audiència que no conegui cap altra referència de carta del paisatge, què és el que definirà i concretarà?
Bé, doncs, sempre les cartes de paisatge, bueno, és un document que no és vinculant, és a dir, no és normatiu, però sí que serveix doncs, com a recomanacions de cara sobretot als municipis doncs, d'actuació, no? És a dir, doncs, l'ajuntamental o fins i tot particulars, no només institucions, sinó també particulars, entitats, agents diversos del territori, assumeixen uns compromisos i doncs, es comprometen doncs, a què faran doncs, tals actuacions, on evitaran unes altres. I aquests són la idea de la Carta del Paisatge és precisament aquesta, és a dir, conservar i millorar el paisatge a través de la participació pública i dels agents implicats. Sí. I l'objectiu és aquest.
Avui, de fet, tornem a parlar de la Carta del Paisatge per l'inici d'aquests tallers. No sé, en aquest sentit, si hem d'explicar alguna cosa als nostres oients de la forma de participar i com han de pensar que seran aquestes sessions. No sé si ens hem deixat algun detall.
Bé, primer de tot animem a la gent a que hi participi, perquè doncs, com més gent doncs, hi participi, hi haurà més punts de vista i és important doncs, comptar amb la visió del territori, és a dir, doncs, avui que, per exemple, fa Vimbodí, doncs, estaria doncs, molt bé que a més de la gent de Vimbodí, posi més gent de l'Espluga, gent de Vilanova de Prades, gent de Vallclara, gent del voltant. I és a dir, que no només se faci en aquell municipi, vol dir que hi vagi la gent d'aquell municipi, sinó que és en clau comarcal i, per tant, que intenti anar a màxima gent possible i que donin la seva aportació. Llavors nosaltres això ho recollirem, és a dir, farem diverses dinàmiques i prendrem acte i tot això doncs, ens ho apuntarem i ho incorporarem en la redacció de la Carta del Paisatge. Per tant, doncs, des d'aquí doncs, animo que la gent hi participi també.
Ens quedem amb això. Laura Luja, tècnica de Limonium, encarregada també d'aquest projecte de la Carta del Paisatge a la Conca de Barberà. Gràcies i ens seguirem parlant en pròximes ocasions.
Molt bé, moltes, Moltes gràcies, Gerard. Bon dia.
L'Espluga FM Ràdio. Som la ràdio quotidiana de la Conca de Barberà.
I amb la música de Sara Pica, el 1 de desembre estarà en aquesta edició d'hivern del Festival Essències a Montblanc. Nosaltres tanquem el programa d'aquest dijous 18 d'octubre. I tornem demà a les 11 del matí a la Conca al Dia amb l'actualitat de la jornada, però demà també amb aquest interès especial per les propostes del cap de setmana que, com sempre, repassem en un programa propi al Punt de Mira de Ràdio Montblanc i l'Espluga FM Ràdio serà a les 12. Per tant, quan acabem la Conca al Dia, continuarem amb el Punt de Mira. I després, a la una, això demà divendres, a la una, al Terra de Festa, amb Jordi Robert. Propostes de caire folclòric de la cultura popular del Camp de Tarragona, demà divendres a la una del migdia. Pel que fa avui, que és dijous, d'aquí uns instants, a les 12, comença la remissió de l'Entre Vins i Fogons amb Patrícia València, tot l'entorn que ens envolta mirat des de la perspectiva gastronòmica. De cara a la tarda, a les 4 avui, la remissió de l'entrevista que dediquem a aquesta carta del paisatge i centrarem, doncs, novament la mirada. Més enllà d'això, a les 8 del vespre, avui, ara i sempre, música de la mà de Miquel Vilà i Pep Torres. Tancarem la jornada amb el dia en un minut. Aquests són els continguts d'avui dijous 18 d'octubre al 107.4, però a esplugafmradio.cat, a més de l'emissió per internet, també podeu recuperar els programes a la carta de l'emissora. Nosaltres hi tornem demà amb més notícies, més continguts, al punt de les 11 del matí. A esplugafmradio.cat també continua l'actualitat al llarg d'aquesta jornada. Que passeu un bon dijous, avui 18 d'octubre. Gràcies un dia més per haver-nos acompanyat. Us deixem amb la música de Sara Pi. Adeu! Sick.